Dissabtes i diumenges, d'una a tres de la matinada.
Misteris.
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 Misteris. En profunditat.
El misteri de com es va poblar Catalunya i la península Ibèrica cada vegada està més clar. El que ara explicaré va per tots aquells que se senten racistes o xenòfags, perquè veiem que no es pot parlar a vegades ni cridar massa, perquè mai sabem què tenim endarrere. La història l'ha fet pública el company Josep Corbella, de la redacció de La Vanguardia, i parla d'una investigació portada a terme pels biòlegs de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, Francesc Calafell i Helena Bosch, que han dirigit o codirigit una investigació juntament amb un equip també de científics de la Universitat de Leicester del Regne Unit, que explica com es va poblar casa nostra i concretament o generalment la península. Els més de 7 segles de domini musulmà dels serraïms a gran part de la península ibèrica ha desvetllat ara, podríem dir, els anàlisis d'un ADN han desvetllat que aquests més de 7 segles de domini dels moros, com se'ls diu vulgarment, tenen una explicació que potser a algú no els agradarà. I és que a l'arribada a la península ibèrica d'aquest col·lectiu, primer de musulmans, podríem dir, després també de jueus, o al revés, en una època anterior, jueus, romans, en fi, són èpoques en què venia gent de totes ènies, de tota part, no? Però tant els jueus com els moros han deixat una profunda empronta en la composició genètica de l'actual població espanyola i també catalana. Segons la investigació, que ha estat, com he dit, feta per la universitat i que ha estat presentada al Diari Americà de Ciències Genètiques Humanes, resulta, amics, que l'11% de l'herència genètica dels espanyols és d'origen africà, concretament nord-africà. És a dir, serraïm, àrab, morum, com vulguem dir-li, i un 20% és d'origen judeu, jureu sefardí. Fixeu-vos, un 11% moros, àrabs, i un 20% jueus, que són bastants. La resta, el 69% restant, és ibèric, autòcton dels ibers. Les regions on l'aportació genètica dels moros, parlo en llenguatge popular, no despectivament, l'aportació genètica d'aquesta raça nord-africana, el lloc on més es va fer sentir, on diríeu que és? Segur que diríeu a Andalusia, a l'Al-Àndalus. Però no, senyor, el lloc de més presència va ser, on la van deixar, va ser a Galícia i al nord-oest de Castella. És a dir, Burgos, Lleó, on se situa un 21% de presència genètica mora. Pel contrari, el mínim de presència genètica, segons la universitat, és a Granada, que pertany a l'Al-Àndalus. I que, per cert, Granada és la zona, i tot Andalusia en si, on va estar més temps sota el domini dels musulmans. I, en canvi, allà és molt poca la presència, perquè en aquesta zona l'herència genètica dels nord-africans és solament un 2%. Imagineu-vos, un 21% a Galícia i al nord-oest de Castella i un 2% a Andalusia. Aquests resultats han sorprès a tothom. Per començar, els mateixos investigadors, Francesc Calafell i l'Helena Bosch, són catalans, perquè clar, jo tampoc m'ho podia creure, no?, que el nord hi hagi més herència genètica àrab o musulmana que el sud. Com s'explica això, amics? És un misteri. Com s'explica? L'única explicació raonable és que al final de la Reconquesta, que la Reconquesta cristiana, en algunes zones de la península van quedar els anomenats moriscos. Qui eren els moriscos? Eren els musulmans que van ser obligats a convertir-se a sang i foc al cristianisme, si no volien palmar, o ser expulsats, els moriscos. Però a principis del segle XVII, és a dir, l'època del rei Felip III, que es va ordenar l'expulsió dels moriscos de tot el territori de les Espanyes, que aleshores ja eren uns 200.000, de moros, concentrats la majoria a l'est d'Andalusia i al Reina de València, o sigui, entre València i Andalusia, 200.000 musulmans, que es diu molt, al segle XVII, a principi del XVII, tampoc fa tant. Bé, molts de tots aquests, quan els van expulsar, van ser enviats a Argèlia, però uns altres es van escapar. I què van fer? Es van dispersar cap a l'interior, cap a l'oest, molts, cap a Portugal, podríem dir, i cap al nord-oest, cap a dalt. Van anar pujant per tota la península i se'ls anava perseguint i ells anaven fugint. Fins que van arribar a amagar-se a les muntanyes i es van acabar unificant, convivint, podríem dir, amb la població autòctona, però evidentment deurien tenir relacions sexuals entre ells, ja que l'herència genètica que tenim ara ve d'ells. Per tant, va haver una unió d'ènies. Anem a parlar de casa nostra, a Catalunya. A Catalunya, solament un 2% de l'herència musulmana està present. O sigui, dels moros, dels d'origen nord-africà, solament un 2% la tenim a Catalunya. És poc. I en canvi dels jueus, sabeu quina presència tenim dels jueus a la nostra sang? Un 6% més que de moros. I el 92% restant és purament autòctona, podríem dir que deu ser celta o íbera, perquè en aquest tema és un poble que sobretot el nord de Catalunya que va ser poblat pels celtes. Allà ve íbers, cartaginesos, fenicis, romans, en fi, més complexa la cosa, perquè és una terra molt rica en civilitzacions. L'altra comunitats on l'herència genètica és tan elevada, l'altra comunitat on l'herència genètica autòctona d'aquí, pròpia d'aquí, de la terra, és tan elevada, a més de Catalunya, que és un 92%, és el País Basc. Curiós, País Basc i Catalunya. Aquests dos llocs és els llocs on hi ha més gent autòctona d'aquí. Però per ironies no del destí, sinó de la ciència, de la investigació genètica, resulta que a les zones més profundes de la regambra hispànica, que podríem dir a Castella, al nord de Castella, la vieja Castilla, Castilla la vieja i León, resulta que allà és un lloc on l'herència genètica musulmana és més elevada, la més profunda. Hi han resultats sorprenents aquesta investigació portada a terme per la Universitat de Pompeu Fabra de Barcelona i la Universitat de Leicester del Regne Unit. Hi han més resultats sorprenents, com així ho destaquen els investigadors el Calafell i el Bosch, i és la gran aportació dels jueus sefardíes a la composició genètica de la població espanyola actual. O sigui, molta gent té a Espanya sang jueva. Aquesta aportació solament es pot explicar per la conversió massiva que va haver de forma forçosa i alguna voluntària per la intolerància religiosa d'aquella època que o bé et converties al cristianisme o bé et palmaves o et feien fora de la península. Els investigadors científics actuals han comparat l'ADN de 1.139 persones de distintes regions d'Espanya amb el resultat de 359 homes de 4 regions del nord d'Àfrica i també confrontar-ho amb 174 judeus sefardíes. Donada la mobilitat de la població que s'ha produït a casa nostra durant les últimes dècades, i també vull dir per tota Espanya, no s'ha tingut en compte els residents actuals, perquè clar, si els residents actuals que viuen al Raval intervenen en aquest estudi, potser donaria a Barcelona tope, no? De musulmans, de gent que hi ha aquí, sinó que s'ha tingut en compte solament el lloc de naixement de l'avi patern, o sigui, dues generacions almenys, del pare i de l'avi. S'ha analitzat únicament el cromosoma masculí i ja que els nens hereden dels seus pares sempre el cromosoma i no de les seves mares. Això és important. Per això els resultats de la investigació es refereixen únicament a l'herència genètica masculina, que potser no ho havíem dit. Masculina, els homes. Els biòlegs Calafell, el Francesc Calafell i l'Elena Bosch, adverteixen que això és un estudi científic. Hi ha hagut dues investigacions anteriors realitzades també amb l'ADN mitocondrial que nens i nenes hereden de les seves mares i no dels seus pares. I han arribat a un resultat d'una estimació similar on s'ha trobat l'herència genètica d'origen nord-africà, o sigui, dels musulmans, també amb les dones, amb els cromosomes. Però els cromosomes és algo que portem dintre, que no podem manipular. No, aquí els polítics no poden fotre mà i manipular, sinó que ho portem dintre i forma part del nostre ésser. Té l'avantatge, a estudiar científicament, que els resultats són objectius. Per tant, avui en dia, amics, podem dir que l'herència genètica dels espanyols, un 11%, és musulmana. Ho dic per aquells que van de racistes, I hi ha també un 20% de jueus i un 69% d'ibers. Per tant, amics, aquí no tothom pot gaudir de ser, podríem dir, de la tribu de les tribus indoeuropees, sinó que hi ha una mescolança d'ètnies, perquè tots conjunts fem el que s'anomena la humanitat holística.
Voleu conèixer el món desconegut que ens envolta? Escolteu les nits del cap de setmana a partir de la 1 de la matinada. Misteris a RAC1.